repartint ara mateix i les que quedaran les repartirem a associacions i ONG.
Sí, nosaltres hem participat al mercat d'intercanvi de joguines des del primer any i cada vegada ha tingut més acceptació a la nostra escola.
Sembla ser que la feina se va ampliant, és més gran, ja tenim 40 escenes i decorats molt complicats. Farem una muralla romana.
A mi l'ambiente del Belén me encanta por la unión que hay, por la colaboración, la gana de colaborar que hay.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
Els serveis de ciutadania de les cases d'en Puig tenen en marxa l'Aula Ciutadania. Un espai formatiu amb cursos, tallers, conferències i xerrades que té per objectiu compartir coneixements i reflexions sobre temes d'actualitat amb especialistes en diferents camps. Visiteu el prat.cat/aula de ciutadania per conèixer tot el ventall de formacions i activitats. Us hi esperem!
Pot ser l'entrepà de l'escola, que molts nens s'han tornat a oblidar. La nova pobresa, puc ser jo, pot ser tu. Ningú no està preparat per a la pobresa, però junts podem fer-li front. Del 19 al 27 de novembre, fes una donació a granrecapta.com, mercats, supermercats i petit comerç. Gran Recapta d'Aliments.
El Prat.Ràdio s'adhereix a la plataforma Radio Player Espanya, al lloc de totes les ràdios. Escolta el 91.6 FM amb la millor qualitat de so, en directe i a la carta, també a través de l'aplicació i altres dispositius tecnològics, com televisions connectades i assistents de veu, quan vulguis i on vulguis, però sempre amb tu. Descarrega't l'aplicació per iOS i Android o entra a radioplayerespanya.es i escolta el Prat.Ràdio, la teva ràdio favorita.
Segueix l'actualitat potablava al Prat.Digital, el nou mitjà de comunicació del Prat. Societat, economia, cultura, esports... Abans de saber què passa al món, coneix la informació de proximitat de la teva ciutat. Al Prat.Digital trobaràs també els nous espais web del Prat.Ràdio i el Prat.TV, fet que el converteix en la plataforma informativa de referència. Amb el Prat.Digital, el nou mitjà de comunicació de la ciutat, no et despengis de la informació local.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
Doncs l'altre dia vaig escoltar aquest tema i estava pensant en posar-lo a la secció algun dia, a veure què et sembla.
Sí, no està malament, però és el que et deia. Ja s'ha tot inventat a la música. La majoria d'èxits moderns són remixes de temes clàssics.
Sí, sí, bueno, tens raó, però què me'n dius d'aquest altre?
Bueno, he dit la majoria.
Ah, amigo, si aquest és un temazo.
A la Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, només posem bona música, ja sigui l'original o el remix.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for.
Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
40 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat i us expliquem més activitats, i és que el proper divendres comença al Centre Cívic Jardins de la Pau una exposició ben interessant que encara podreu veure fins al 19 de desembre, que es diu Imatges contra l'oblit, memòria històrica Palestina, vivències de la Nakba a Catalunya, una exposició que ens vol apropar a la realitat palestina. Avui ens acompanya l'Esther Pérez des de l'Associació Sud. Què tal, Esther, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Explica'ns una miqueta com va sorgir aquest projecte expositiu.
Sí, aquest projecte va sorgir de l'interès de la comunitat palestina que està visquent aquí a Catalunya, la comunitat palestina en diàspora aquí, i l'Associació Sud, de visibilitzar el que hem viscut, la memòria, no?, d'aquestes persones que van viure, algunes la Nakba, o altres els seus pares i mares van viure la Nakba, i com a partir d'objectes, de documents que guarden, de records, poden explicar aquesta memòria viscuda i recuperar aquesta memòria històrica.
Per què és tan important recuperar aquesta memòria històrica i de quin tipus d'història parlem? Perquè, clar, la història recent tampoc no està gaire coneguda, no? No s'ha donat a conèixer, o es dona a conèixer amb el conflicte, moltes vegades una part interessada.
Exacte, és així. O sigui, el que veiem en els noticiaris, doncs, és si bombardegen a Gaza, si hi ha no sé, conflictes puntuals o que no són puntuals, són a diari, no?, entre la població palestina i Israel, no?, atacs d'Israel cap a la població palestina, però el que hem volgut recuperar és sobretot d'on sorgeix tot aquest problema, no?, que és amb la creació de l'estat d'Israel a l'any 48, doncs es va produir la Nakba. La Nakba va ser, és el que anomena la comunitat palestina, és el que anomena el desastre, no?, la catàstrofe, que va portar a ser refugiats un quart de la població palestina, 700-800 mil persones van quedar refugiades, perquè els israelians, a l'hora de construir l'estat d'Israel, doncs van ocupar pobles, ciutats, i van treure a la població que hi vivia. El que fem és estar recuperant això, aquests orígens, no?, de la catàstrofe, no?, que va passar l'any 48, però que avui continua vigent, no?, perquè d'alguna manera la Nakba s'està produint fins al dia d'avui. Continuen havent ocupacions de vivendes, de terres, o sigui, els palestins cada vegada queden més relegats, no?, a menys territori i a menys recursos.
Clar, a hores d'ara continua sent una situació molt complicada, no? Suposo que això es reflecteix en els materials que podrem veure.
Sí, els materials que podem veure sobretot parlen del passat. No parlen, una mica del present, però sobretot fa referència a com van viure aquesta Nakba, la fugida, no? Que molts d'ells, moltes persones expliquen, doncs, que van haver de marxar amb l'oposat. Anaven amb sandàlies i van haver de marxar, doncs, i caminar durant dies i dies, doncs, bueno, com a refugiats, no? De l'actualitat el que es fa, bueno, es fa una mica de referències també, doncs, per la situació que aquestes persones que m'han entrevistat, doncs, com han fet estratègies de resistència a l'ocupació i a l'apartheid israelià. Perquè el que sí que també volíem deixar com palès és que és això, si la Nakba va passar l'any 48, a dia d'avui continua sent Israel continua sent un país que fa apartheid, que té política racista contra la població palestina.
Com heu traslladat a aquest moment històric també aquí a una exposició? Perquè crec que hi teniu objectes diversos, fotografies també familiars que podrem veure aquí a Jardins, no?, de la Pau.
Doncs sí, pensàvem que treballar en l'àmbit més simbòlic ens podia enriquir molt el discurs, no? I aleshores el que vam fer és demanar a les persones que entrevistàvem, demanar a veure si guardaven algun document, si guardaven algun objecte que fos important per ells, que tingués alguna història. I aleshores, exacte, a l'exposició veurem tant les persones que s'han entrevistat, també hi haurà un vídeo on es pot sentir les persones entrevistades, i veurem aquests objectes. I és curiós com, per exemple, bueno, guarden moltes coses, no? Guarden moltes coses que jo crec que nosaltres no guardaríem, no? M'han ensenyat documents de compra-venda de terres, documents d'herència, certificats de naixement, tots són documents superantics que guarden, no? Mm-hmm. Que guarden com a memòria, no? Clar. com a prova de l'existència del poble palestí, mm-hmm, el que és ara actualment Israel, no? Però que era Palestina, no? Tots aquests objectes no deixen de ser evidència d'un passat que Israel vol esborrar.
Doncs precisament per això, no? És una boníssima oportunitat de poder gaudir d'aquesta exposició. Recordem també que fins al 19 del mes de desembre podreu passar-vos pel Centre Cívic Jardins de la Pau amb aquesta exposició d'imatges contra l'oblit, memòria històrica palestina, que està organitzada per l'associació Suds. Esther, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies i encantada de parlar amb vosaltres.
Una abraçada, molt bon dia.
Una abraçada.
Doncs és el moment del nostre espai, l'Arbolari.
Continguts en xarxa.
Veure el calendari del Cordill, talment com una planta de caramels són els gerds. S'han de plantar a la tardor amb un acolxat de palla perquè no neixi al voltant totes les herbes. Cal fer una poda radical per tal de formar una planta molt compacta. Si la deixem en estat silvestre, formarà tiges molt llargues i primes, escampades i de poca producció. Recomanem el santuari de Caral. Enfilat sobre la carena sobre Berga, Caral és un balcó obert a la Catalunya central. El santuari és un lloc de recés i de pelegrinatge, lligat molt a la vida dels berguedans, i lligat també a la literatura de mossèn Ballarín, perquè Josep Maria Ballarín va ser custodi del santuari durant molts anys. En el seu mandat, l'arquitecte Coderc va restaurar la superbia façana de l'església i, sobretot, el campanar circular, que segons li agradava dir a mossèn Ballarín, podria ser la torre de defensa de l'antic castell de Guillem de Berguedà. La salsa maonesa. De Maó va anar al món. Comprovat. La maonesa va néixer a Maó i d'allí va viatjar a la península i a França, i finalment es va estendre per tot el món. La maionesa, o maionesa, és una variant de l'all i oli amb l'afegit de l'ou. Si voleu fer una maionesa verda, poseu en un bol fulles de julivert, un bon raig d'oli i un ou a temperatura ambient, una punta de sal i un rajolí de vinagre. Bateu-ho tot sense aixecar la batedora. Bé, és un bon consell. Torno a comentar sobre la importància del circunyojo de cara a conviure, per dir-ho així, com diuen ells, amb la natura. El circunyojo és com un exercici profund d'atenció molt plena perquè, com una bona mestra, la natura ens mostra plantes i animals que sempre viuen d'aquí i alhora, si ens acompanyem amb la seva melodia, aconseguim relaxar-se i entrar en harmonia amb la vida tal com és. La naturalesa no imposa res, però ens deixa les seves paraules. L'espai i la llibertat que sentim allà ens estimula a treure'ns de sobre la inseguretat i les mesures a les nostres conviccions. La natura és com una frescor mitjançant la qual podem ser nosaltres, amb els nostres pensaments i els nostres problemes, en perspectiva i acceptar abans que mai els possibles canvis. La natura ens invita al silenci, a la reflexió sobre nosaltres mateixos perquè puguem tornar realment sobre el nostre interior i prendre contacte amb la nostra brújula interna. Realment, fer una passejada pel bosc, encara que no de sigui de mitja hora, jo us aconsello que sempre que es pugui es faci. I ja no solament com una millora física, sinó sobretot com una millora mental. I us continuo parlant de l'Arnold Blickley, torno a dir que fa més de 100 anys, que ja donava els seus consells, i en aquest cas ens diu: la majoria de metges naturistes experimentats saben molt bé que sovint, malgrat haver obtingut uns bons resultats en qualsevol trastorn, aquests han tornat a recaure de mica en mica, senzillament, per haver continuat mantenint els mateixos errors en la seva forma de viure, sense canviar res del passat. No entenen que cada recaiguda resulta cada vegada més difícil d'aconseguir una bona curació i això pot inclús arribar a portar a la mort. Avui dia no hi ha res que resulti tan car com estar malalt. No hi ha cap diner tan ben utilitzat com el que podem fer servir per prevenir o curar realment una malaltia. I us dic realment, en oposició a aquelles curacions fictícies en les que solament s'aconsegueix sufocar o anul·lar els símptomes. I amb això jo moltes vegades també ho he comentat. O sigui, quan ens fa mal, així és per les bones, si no sabem de què ens ha vingut aquell mal, fer servir algun calmant, algun antiinflamatori o algunes infiltracions, com a vegades es fan servir, sense saber el problema del dolor, per mi és una equivocació. O sigui, mirem per què el problema ens dona malestar, ens fa mal o ens sentim incòmodes i busquem primer la solució d'allà on ve aquest dolor. Definitiva, pel meu punt de vista, el dolor no és cap malaltia, és un avís de que alguna cosa s'ha rovellat, no funciona prou bé. I si no solucionem aquest problema, els antiinflamatoris tot el que faran serà emblanquinar el problema. I pot ser que per si mateix l'organisme es tregui de fora el problema que ens afecta. Però moltes vegades el problema cada vegada s'agreujarà més. I quan ens en donem compte que ni els antiinflamatoris ni els calmants no funcionen, potser ja serà massa de tard. I segons això és el que ens deia aquest senyor. Cal, doncs, fer comprendre el millor possible aquelles persones que intuïm una possible recaiguda que solament podran evitar-la amb una bona curació radical i seguir unes bones normes de comportament, evitant així noves recaigudes o almenys retardar a fi i efecte que l'organisme tingui prou temps per aconseguir noves energies i poder-se treure de sobre el problema i la possible trastorn o malaltia que pugui patir. Bé, l'altre dia ja us vaig parlar de plantes silvestres o no tan silvestres que es poden fer servir com a aliment. I una d'elles, avui us parlo, és la borratja. La borratja era molt utilitzada, o sigui, semblant a les escaroles, als enciams i demés, però potser per la seva estructura, o sigui, fa uns pèls que no donen gaire bona vista, per dir-ho així, de la planta, però sí que en canvi és una bona verdura. I en aquest cas també l'aconsella aquí. Diu, la borratja és una espècie tradicional per l'amanida com el cogombre. Aporta un gust precisament de cogombre i encara potser més intens. Les fulles fresques, lleugerament àcides, queden bé amb quallada o formatge fresc. Sofregida té molts usos, com els espinacs, com a farciment de verdures o en conserva amb vinagre i oli. Les flors són molt vistoses, són d'una decoració deliciosa. Bé, és una planta que avui dia la podem trobar silvestre en alguns marges de camps que potser ja havien sigut cultivats precisament amb aquesta verdura. I tinc bona referència que agafant les fulles aquestes, rebossant-les amb una mica d'ou, fregides, són una passada, us l'aconsello. I a nivell homeopàtic, ens deia el metge en el seu dia, diu, durant tots els tractaments que puguin haver-hi amb la malaltia, o sigui, fixeu-se que tots van per lo mateix, el que feia l'Arnold Rickley amb els seus tractaments naturistes, i aquest senyor amb la qüestió homeopàtica. I deia que durant tots els tractaments sobre malalties convé deixar de prendre el cafè, el te, el vi i licors alcohòlics fermentats, com també el vinagre, fruites crues, àcides, o espècies, de, per exemple, formatges i altres condiments que siguin molt picants. Això ens deia quan es feia un tractament amb productes homeopàtics. En les malalties agudes s'estableix inclús una mica de dieta per cada ocasió, cada cas, fent prendre al malalt, ja siguin substàncies d'arròs, de pa, de caldos lleugers, i en general no es facin servir begudes, només que sigui l'aigua clara, sola, a vegades inclús una mica tèbia, segons les circumstàncies. Per contra, en les malalties cròniques es pot permetre l'alimentació menys austera i ser sempre necessària, sempre que sigui de gust del pacient. Substàncies, això sí, saludables i en hores normals i acostumades que anava fent servir el malalt. En això també és possible prendre una mica de te, cafè o altres begudes que al malalt li eren teòricament acceptables i en aquest cas també poden ser un complement millorable. Bé, fins a la propera.
Continguts en xarxa.
Si tens un negoci i vols que la gent el visiti, t'has de donar a conèixer. Al Prat Ràdio t'ajudem a fer arribar el teu negoci a molta més gent. Anuncia't al Prat Ràdio. Fes la teva millor inversió.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Pili García. En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, avui es presenta un acord per intentar garantir el dret ciutadà de comprar sense emportar-se envasos a casa. El protocol el lidera una entitat referent en el sector, Resero, que l'ha treballat durant més d'un any amb el suport de l'Agència de Residus.